Te tiro un cagat, home.
Va, que vagi bé. A les 8 en punt. Adéu. Bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Ara ho dèiem, la investidura de Pedro Sánchez ha fet fa poques hores un pas endavant important, perquè per primera vegada el PSOE s'ha reunit amb Carles Puigdemont presencialment al Parlament Europeu. Sánchez hi ha enviat el seu número 3, com dèiem ara, Santos Cerdán, que és el secretari d'organització del partit. Si fa uns dies, per tant, dèiem que la investidura havia entrat en un punt d'estancament, com a mínim, aparentment, ara sembla que s'accelera i que l'acord podria ser més a prop que mai. El PSOE ha destacat que la trobada s'ha fet en un ambient positiu, que les negociacions avancen en la bona direcció i que en continuaran parlant durant les properes setmanes. De seguida, l'Adrià Santasusagna ens explicarà tots els detalls que s'han sabut fins ara d'aquesta trobada. Un moviment entre el PSOE i Junts que arriba just poques hores abans del jurament de la princesa Leonor al Congrés com a hereva de la corona, un acte que ha provocat també diferències entre els socis del govern espanyol. Cap membre dels Comuns, ni tampoc de Podem, i bona part de Sumar ja han dit que no hi aniran. Tot plegat ho comentarem a la tertúlia d'avui amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, el politòleg i periodista Cugat Comas, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i la jurista i politòloga Montserrat de Meson. El nou sé d'avui, però, també estarem molt pendents de la gala d'entrega de la Pilota d'Or. Aitana Bonmatí té tots els números per convertir-se en la guanyadora en categoria femenina. L'altre nom que centra totes les mirades és el de Leo Messi, que podria endur-se el guardó per 8ª vegada a la seva trajectòria. Ho seguirem en directe a la part final del programa d'avui, aproximadament a partir de les 10 de la nit. I això el mateix dia, per cert, que la FIFA ha anunciat que inhabilita Luis Rubiales durant 3 anys pel petó sense consentiment a Jennifer Hermoso, i això a la pràctica vol dir, entre d'altres, que no es podrà presentar a les properes eleccions a la presidència de la federació. Al marge d'això, també ens farem ressò d'una dada que avui ens ha cridat molt l'atenció, i és que des de l'inici de curs, per tant, en un parell de mesos, els alumnes han denunciat més de 330 casos de violència. Són xifres de la Unitat de Suport a l'Alumnat, que de seguida repassarem també el sumari d'avui. I al 9C també parlarem de l'odi a la gent pobra. Avui demà es fa un congrés internacional a Barcelona per parlar del que s'anomena aporofòbia, i hem pogut parlar amb la màxima eminència en aquest camp, i de fet és la persona que va idear aquest terme, és la filòsofa i catedràtica Adela Cortina. Serà cap al final de la tertúlia. I titular pel temps. Demà no s'esperen precipitacions com les de les últimes hores. El dia començarà amb una mica més de fred, sobretot a la meitat nord del país, i al migdia els termòmetres recularan 2 o 3 graus a força comarques. De seguida ho expliquem tot amb més detall. Ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
L'acord per la investidura de Pedro Sánchez, que podria ser a tocar. Ara ho dèiem, aquesta tarda hi ha hagut moviments que fan pensar que l'acord entre el PSOE i Junts podria ser imminent. Els socialistes s'han reunit amb Carles Puigdemont a Brussel·les i és el primer cop que l'expresident es reuneix amb membres del PSOE des que es va exiliar a Bèlgica fa 6 anys.
Ha estat una trobada al Parlament Europeu amb el secretari d'organització del partit, Santos Cerdán, que ha anat fins a la capital belga per reunir-se amb l'expresident i també amb el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Es tracta d'una reunió que podria ser el pas previ a un pacte per la investidura de Pedro Sánchez. En té més detalls l'Adrià Santasusagna.
Carles Puigdemont ja havia deixat clar que si Pedro Sánchez volia pactar, algú del PSOE hauria d'anar fins a Brussel·les. Aquest pas és important perquè hi hagi acord i s'ha fet aquesta tarda en una reunió en què tots dos partits coincideixen en exhibir bona sintonia i en dir que les negociacions van pel bon camí. El pacte no està tancat, però l'acord podria ser qüestió de pocs dies. Tots s'han trobat als despatxos del grup parlamentari de Junts per Catalunya a Brussel·les i fons de la negociació expliquen a RAC1 que aquests dies s'han d'acabar de tancar diferents temes. Un d'ells, el mediador de les negociacions. Si acord apunten, serà perquè hi ha mediador. També afegeixen que el pacte no serà de legislatura, no serà de 4 anys, sinó només per la investidura, perquè Junts vol aprofitar la seva força durant tots aquests 4 anys. I el tercer tema, com s'explica el referèndum a la llei d'amnistia? És bàsic que no es digui que va ser il·legal i en aquest sentit apunten que el preàmbul podria dir simplement que va ser suspès pel Constitucional. Aquesta és la situació a hores d'ara, repetim, i en bona sintonia entre el PSOE i Junts per Catalunya. tot després d'aquesta reunió que ens fa pensar que estem arribant a la fase final de la negociació.
Gràcies, Adrià. El PSOE, però, que no vol donar detalls d'aquesta trobada, però ha acabat comprant tot l'embolcall de la reunió, des de la foto de l'urna de l'U al despatx de la trobada fins a la nomenclatura de president Puigdemont, que diu el mateix comunicat del PSOE. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, Santos Cerdán ha acabat seient d'un sofà amb tota la panoràmica d'una gran foto d'una urna de l'U amb Carles Puigdemont a sota, també en un sofà, i el comunicat del PSOE parla de president Carles Puigdemont sense entrar en detalls. Només constata, ara ho deia l'Adrià també, aquest bon ambient de la trobada. Fonts socialistes, consultades per RAC1, mantenen el discurs oficialista. Només explicarà el que calgui quan estigui tot tancat, no abans. Precisament per això, aquestes fonts tampoc donen credibilitat a les informacions que apunten que el debat d'investidura de Pedro Sánchez es podria precipitar la setmana vinent. Ferraz diu textualment que si cada dia es diu una data s'acabarà encertant. El PP ha posat el crit al cel ara fa uns minuts al secretari d'Organització Territorial, que és Miguel Tellado, n'ha dit això.
El PSOE ha perdido la poca vergüenza que le quedaba y la reunión entre Santos Cerdán y el señor Puigdemont en Bruselas así lo acredita, así lo demuestra. Esta es la primera vez que en España la investidura de un presidente del gobierno se negocia fuera del país y se negocia además con un prófugo de la justicia.
Que tot és indigne, afegeix, i que l'únic remei és repetir eleccions el 14 de gener.
Gràcies, Jordi. Doncs això és de moment tots els detalls que sabem sobre aquesta trobada entre el PSOE i Carles Puigdemont a Brussel·les. És el que fins ara n'ha transcendit també des de la banda de Junts, des del PSOE, com ara sentíem també aquestes reaccions per part del Partit Popular. Precisament sobre aquesta reunió entre el PSOE i Junts a Brussel·les i com avancen les negociacions, li hem preguntat al delegat de la CN a Madrid, Roger Pidecabanyes, què en pensa.
L'acord del PSOE amb Junts per la investidura de Pedro Sánchez està pràcticament enllestit. La fotografia de Santos Cerdán amb el president Puigdemont, per cert, amb la imatge d'una urna de l'UO a la sala, és el gest definitiu dels socialistes per fer possible l'entesa. Sánchez va fer un salt de fe aquest dissabte quan va defensar obertament l'amnistia. I ara tan sols queda que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, convoqui un ple que podria tenir lloc la setmana que ve. La maniobra costa molt Sánchez a la presidència, però deixen fora de joc Esquerra, que veu com Junts capitalitza l'entesa i no té altra opció que fer un sí. Aquest dilluns els republicans veien encara lluny el seu acord. Hauran d'aprovar d'evitar que no els apliquin la llei de l'embut.
Gràcies, Roger. Mentrestant, per la seva banda, Esquerra reconeix que hi ha hagut un canvi a les negociacions a les últimes hores. Els republicans admeten que el PSOE s'ha posat les piles i que estan tenint més reunions que mai, Adrià.
Esquerra ho atribueix al toc d'atenció que van fer la setmana passada a Félix Bolaños. Els republicans diuen que estan anant més per feina, però veuen lluny l'acord, sobretot pel que fa a la reducció del dèficit fiscal. I és que les darreres hores s'ha posat damunt la taula la proposta de condonar el deute de la Generalitat, una proposta que no agrada als republicans, que ho veuen massa poc. El PSC demana prudència i deixar fer els negociadors. En parlen la republicana Raquel Sanz i la socialista Lluïsa Moret.
La condonació del deute no deixa de ser un pedaç. No deixa de ser una resposta parcial a un problema que és estructural.
Tothom té molta bona voluntat per arribar a acords i, com ja sabeu, les negociacions a vegades tenen aquestes, bueno, són complexes i necessiten el seu temps, però jo estic doncs convençuda i confio plenament que finalment els equips negociadors arribaran a un acord.
Sobre possibles dates d'investidura, Esquerra assegura que tot depèn de la voluntat política de Sánchez. Si baixa del burro, podrà ser president més aviat.
I en la recta final de les negociacions per la investidura, Pere Aragonès torna a trobar-se avui amb els empresaris. Aquest cop, els Premis de Foment del Treball, on coincideix amb el ministre d'Indústria, Héctor Gómez. La gala es fa al Teatre Nacional de Catalunya. Anem cap allà. Montse Martí, bona nit.
Bona nit, sí, tot just comença ara mateix amb els primers aplaudiments. A més dels empresaris de Foment, hi ha convidats aquí a l'acte de lliurament dels Premis Carles Ferrer Salat, la presidenta del Parlament, Anna Erra, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i de part del govern espanyol, ho deies, el ministre d'Indústria, Héctor Gómez. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, és qui tancarà aquest acte, que just comença ara, i ho farà. Començarà amb la intervenció del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Abans d'entrar a la sala gran del TNC, hem pogut parlar un moment amb Josep Rull, president del Consell Nacional de Junts, que no ha volgut fer declaracions en on, però sí que l'hem sentit demanar cautela sobre aquesta reunió a Brussel·les entre el secretari d'Organització del PSOE i Carles Puigdemont. Dels empresaris, aquesta nit el que esperem és un missatge tant cap al govern català com l'espanyol, que sàpiguen trobar l'estabilitat política que tan bé va, sempre diuen, al sector empresarial.
Doncs estarem també pendents d'aquesta intervenció, Montse, com ara ens dèiem, com ara ens deies, del president Pere Aragonès, per si fes cap referència també a aquesta trobada. Gràcies, Montse, bona nit.
Bona nit, fins ara.
I la negociació de la investidura que s'accelera a les portes, com dèiem a l'inici, de la jura de la Constitució de la princesa Leonor com a hereva de la corona. És l'acte institucional que es farà demà al matí al Congrés i que ara s'enverina políticament. Els Comuns, Podem i bona part de Sumar plantaran a la Casa Reial el govern espanyol, ho minimitza dient que hi haurà una àmplia representació del Consell de Ministres. Tornem de nou cap a Madrid, Jordi.
Si les absències confirmades ja superen els 50 diputats i una trentena de senadors. Esquerra, Junts, Bildu, PNB, altres partits minoritaris i des d'avui també Sumar, que només estarà representat per dos càrrecs al govern espanyol, Yolanda Díaz i el ministre Joan Subirats. Però n'hi ha tres que no hi seran. Ione Belarra, Irene Montero i Alberto Garzón. La ministra portaveu Isabel Rodríguez no hi veu problema, no entra en la polèmica.
Es un hito muy importante que, como saben, está contemplado en la Constitución española. Es una ceremonia de gran trascendencia histórica, con una dimensión jurídica importante, así lo hemos abordado.
Però el PP sí que hi veu problema, Cuca Gamarra.
Es que todos aquellos que van a faltar en un acto tan importante sean todos aquellos que van a ser sus socios si hay una investidura.
La realitat de demà és que només hi haurà diputats de PSOE, PP i Vox. La resta faltaran gairebé tots.
Gràcies, Jordi. Bona nit.
Bona nit.
I mentrestant ja està pràcticament tot a punt perquè demà a les 11 del matí arrenqui, com dèiem, aquesta cerimònia. Avui, per exemple, els bombers han instal·lat el baldaquí de les grans ocasions a les portes del Congrés. Serà un acte molt similar al que va protagonitzar el seu pare, el rei Felip VI, fa més de 37 anys. D'aquesta manera, la princesa d'Astúries es convertirà en hereva de la corona espanyola de ple dret. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Leonor jurarà la Constitució al Congrés davant dels diputats i senadors espanyols acompanyada de la plana major de l'Estat. La mesa de l'hemicicle s'ha convertit en un empostissat on la princesa estarà acompanyada de la família reial de Pedro Sánchez i dels presidents dels principals tribunals espanyols. Més enllà de la jura, que serà un acte molt breu d'uns 10 minuts, a les portes del Congrés hi haurà una desfilada militar supervisada per Felip VI, una catarsi, per tant, d'espanyolitat i monarquia que acabarà al Palau Reial amb els discursos de la princesa i el rei. Més tard, també hi haurà una trobada privada amb Joan Carles I, que vindrà de Abu Dhabi expressament pel 18è aniversari de la seva neta. A Madrid, per cert, ja s'han penjat milers de cartells amb la cara de Leonor i demà repartiran 15.000 banderes espanyoles. A més, s'instal·laran algunes pantalles gegants per seguir l'acte.
Les 8 i 12 minuts, canviem de tema. Hamas pressiona el govern d'Israel amb aquest vídeo.
És el Hashem de Shalmim!
Som ciutadans que paguem impostos a l'Estat d'Israel i estem captius sota unes estrictes condicions. Ens maten, ens mataran, ens volen matar a tots. Amb l'exèrcit no és suficient. Ja han assassinat prou ciutadans israelians. Allibereu-nos, allibereu-nos ara, allibereu els vostres ciutadans.
Són hostatges que demanen el seu alliberament. A les imatges que han distribuït dels jihadistes es veuen tres dones que suposadament pertanyen al grup de 239 persones que tenen segrestades a la franja des del 7 d'octubre. Una de les dones, molt alterada, ara sentíem, li demana a Benjamin Netanyahu que compleixi la seva paraula i que negociï amb Hamas perquè puguin tornar a casa. Un vídeo que el primer ministre israelià ha qualificat de propaganda cruel. Netanyahu insisteix que el seu govern està fermament compromès amb l'alliberament dels hostatges i, de fet, ha anunciat el rescat d'una soldat que estava segrestada per Hamas.
Les nostres forces armades han alliberat del captiveri de Hamas la soldat Uri Magidish, segrestada durant un matí negre de sàbat aquest octubre. Ben tornada a casa, Uri. Felicito a Shin Bet i a les forces de defensa israelianes per aquesta fita tan important i emocionant que expressa el nostre compromís d'alliberar tots els hostatges.
En aquest sentit, els Estats Units i Qatar han tornat a parlar avui per telèfon per negociar l'alliberament de la resta d'hostatges, però n'hi ha una de calenta i una de freda. La família de l'alemanya Shani Luk, segrestada per Hamas el 7 d'octubre, ha confirmat que la jove de 22 anys ha mort.
Luk va ser una de les primeres segrestades que Hamas va ensenyar a través de vídeos en què se la veia inconscient dalt d'un vehicle. Després de setmanes d'incertesa i de diverses informacions contradictòries sobre el seu estat, la família de la jove ha rebut la pitjor de les notícies. Precisament avui a Jerusalem, els familiars dels hostatges han instal·lat més de 200 llits buits davant de l'Ajuntament per reivindicar-ne l'alliberament.
Unes imatges dels hostatges de Hamas que arriben just quan Israel ha intensificat els seus atacs contra Gaza amb l'entrada de més forces armades. Segons l'exèrcit, l'exèrcit hebreu ja hi ha hagut contacte directe amb els terroristes de Hamas i l'ofensiva avança de forma gradual. El govern de Netanyahu diu que té uns 600 objectius per abatre i que l'ofensiva anirà més, sobretot per terra, amb la incursió de tancs i també de soldats. Corresponsal de RAC1 a Jerusalem, Salem Ergui.
Més enllà del rescat d'una ciutat segrestada, Israel ha ampliat aquest dilluns la seva ofensiva terrestre colpejant el braç armat del grup integrista Hamas, al temps que ja controla zones del nord de Gaza. El camp militar israelià Herzi Halevi no ha confirmat les informacions palestines sobre la presència de tancs a les portes de Gaza. Això deia Halevi avui.
En tota victòria s'ha de pagar un preu. Per exposar i destruir l'enemic no hi ha gaires opcions. Hem entrat al seu territori amb força.
Els hospitals de Gaza, que es neguen a ser evacuats, com li demana Israel, es troben ara mateix unes 30.000 persones, palestins desplaçats que no tenen un altre refugi. Al sud de Gaza, lluny de l'ofensiva terrestre, ja hi ha més d'un milió de palestins, a una franja de Gaza que ha viscut els seus pitjors 24 dies en dècades.
Gràcies, Sal. A hores d'ara, la xifra de palestins morts ja supera els 8.300 segons les autoritats de Gaza, Pep.
I pel que fa a l'ajuda humanitària, avui han entrat una seixantena més de camions pel pas de Rafah. Els vehicles porten aigua potable, aliments i material sanitari. Es tracta d'un dels enviaments més importants des de la reobertura del pas fronterer que comunica Egipte amb la franja.
I als Estats Units, la Casa Blanca assegura que no té cap intenció d'enviar tropes a Israel per donar suport a l'exèrcit hebreu. Així ho ha dit la vicepresidenta nord-americana, Kamala Harris, en una entrevista a la cadena CBS.
No tenim absolutament cap intenció ni hem elaborat cap pla per enviar tropes de combat a Israel o a Gaza, però l'organització terrorista Hamas ha massacrat centenars de joves en un concert i, segons les xifres oficials, hi ha almenys 1.400 morts. Sense cap mena de dubte, Israel té tot el dret a defensar-se.
I a l'estat espanyol, la Federació de Comunitats Jueves alerten d'un creixement de l'antisemitisme arran del conflicte del pròxim Morien. El president de l'entitat, Isaac Benzaquen, culpa les ministres espanyoles de Podem de fomentar aquest sentiment.
Se estaban empezando a recoger los primeros cadáveres sin saber qué había ocurrido, cómo había ocurrido, y la vicepresidenta del gobierno empezó a decir que Palestina tenía el derecho a la defensa, cuando lo que había ocurrido en los kibbutzim, y nos enteramos muchísimo después, fue tremendo y como ya sabéis, ¿no? Si esas manifestaciones son constitutivas de antisemitismo, no tengo ninguna duda de que sí.
Hi ha països que ja estan posant en marxa mesures per lluitar contra l'antisemitisme, és el cas, per exemple, dels Estats Units, on han detectat que s'organitzen actes en contra dels jueus a les universitats, o també a Alemanya, on clubs com el Maccabi o el Borussia de Dortmund volen incloure en els seus webs una eina que permeti denunciar casos d'antisemitisme a l'esport. Les 8 i 17 minuts, gairebé 18 minuts, atenció a aquesta dada, des que va començar el curs, els alumnes catalans ja han denunciat 332 casos de violència, o el que és el mateix, més de 6 cada dia. Són xifres de la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència, la USAP, que recull situacions que es viuen dins l'escola, però també a casa o a internet. Ara bé, el govern creu que encara hi ha molts casos que queden amagats i han posat en marxa una campanya perquè siguin els mateixos alumnes qui n'alertin. Marina Arbós.
Des que es va crear la unitat, fa 2 anys, s'han registrat més de 3.000 casos de violència i la majoria estan vinculats amb l'assetjament escolar. És per això que la campanya està molt centrada en aconseguir que els alumnes puguin denunciar més fàcilment. Alguns centres, com la Peles Mestres de l'Hospitalet de Llobregat, ja han començat a implicar-los. L'Emma i l'Armazenda expliquen com treballen amb els seus companys.
Quedem cada dilluns a l'hora del pati, parlem de les violències que hem viscut durant la setmana, tant a dins com a fora.
El que fem és realitzar diverses activitats i som molta gent de diferents cursos per poder ajudar-nos més entre tots.
De fet, la coordinadora de convivència de l'Institut, Luciana de Camargo, destaca que cada vegada noten més sensibilització.
Com es visibilitza molt més, es sensibilitza la resta de la comunitat educativa, tothom està com més a l'aguait.
La campanya del govern s'acompanyarà també de vídeos i col·laboracions amb joves influencers.
I a tot això, l'ONG Educo lamenta l'aplicació que s'està fent de la nova figura del coordinador de coeducació, convivència i benestar, que des d'aquest curs és una peça clau als centres a l'hora de gestionar situacions de violència. L'entitat lamenta que en molts casos s'atorga aquesta responsabilitat a persones sense cap formació o que ni tan sols són fixes. N'ha parlat a RAC1 la seva portaveu, Paula San Pedro.
No conocen al alumnado, no conocen al resto de los docentes, no conocen el contexto socioeconómico donde está insertado ese centro educativo y tampoco conocen el resto de las familias. todas estas escollos pues impiden a poder hacer de manera efectiva su trabajo.
L'ONG considera que la dedicació mínima de 2 hores setmanals per fer aquesta tasca és del tot insuficient. I ara que parlàvem de violència, hi ha un terme que es refereix concretament al rebuig o a l'odi a les persones pobres, és el que s'anomena aporofòbia. Precisament avui ha començat a Barcelona el primer congrés internacional per parlar d'aquesta mena de discriminació. Es fa a l'Institut Químic de Sarrià i s'allargarà fins demà.
El concepte d'aporofòbia el va crear la filòsofa i catedràtica Adela Cortina. Ella considera que tothom és aporòfob i per naturalesa, però tot i així assegura que es pot combatre, sobretot si les institucions hi destinen recursos.
Serían los poderes públicos los que se tendrían que ocupar de que no haya nadie que tenga que dormir en un cajero. He estado con algunas gentes de derecho que trabajaban en la ley del sinhogarismo que querían plantear, porque decían, es que no puede ser que haya gente sin hogar en esta zona nuestra.
Cortina, que ha estudiat aquest fenomen, diu que aquest odi s'explica perquè els humans rebutgen les persones que no aporten res i no consideren útils, com aparentment passa amb els pobres.
En temps de tertúlia avui aprofundirem més sobre la aporofòbia i podrem sentir també les reflexions que ha fet avui la catedràtica Adela Cortina al No Ho Sé, una conversa molt interessant que hem pogut mantenir amb ella durant uns minuts aquest matí en el marc, com dèiem, d'aquest congrés internacional. Les 8 i 21 minuts, la migcampista del Barça, Aitana Bonmatí, és la principal favorita per guanyar la pilota d'or a la gala que arrencarà d'aquí a mitja hora mal comptada, cap a 9:15. Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
Aitana ha estat la millor jugadora del Mundial, també la millor jugadora de la temporada passada, segons la UEFA, i vaja, tot apunta que s'endurà aquest guardó que l'acreditarà com a millor futbolista del món.
Sí, i es convertirà d'aquesta manera en la segona catalana, tant dona com home, que l'aconsegueix després d'Alexia Putellas, la seva companya d'equip i que ha guanyat les dues últimes edicions. En categoria masculina, totes les butlletes de la rifa les té Leo Messi, a qui se li valorarà el Mundial que va guanyar ara fa 10 mesos amb l'Argentina, i en el seu cas, en el cas de Messi, seria la vuitena ja pilota d'or que guanya i tindria encara més avantatge al capdavant del palmarès. Es quedaria 3 per davant de les 5 que va guanyar Cristiano Ronaldo. Tots dos premis, està previst que se sàpiguen entre les 10 i 10:45 de la nit.
Doncs de fet viurem, com dèiem, aquesta entrega del guardó aquí al No Ho Sé, amb la Laia Coll, en directe des del Teatre Châtelet de París, on a aquesta hora ja hi ha activitat. Laia, bona nit.
Bona nit, en marxa la catifa vermella tot just fa minuts d'arribar Leo Messi, que com dèieu apunta la seva...
Vaja, doncs tenim problemes per fer aquesta connexió ara mateix amb la Laia Coll, com dèiem, que està en directe des del Teatre Châtelet de París, on s'està esperant ja a aquesta hora l'arribada d'Aitana Bonmatí. Tot apunta, doncs, que serà una nit molt especial a Sant Pere de Ribes, que és el poble de Bonmatí, on seguiran la gala des de la penya barcelonista del municipi. Roger Saperes, quin ambient s'hi respira a aquesta hora?
La pluja amenaçava amb deslluir la trobada a la penya barcelonista de Sant Pere de Ribes, Aitana Bonmatí, però de mica en mica es va omplint i tot fa pensar que quan arribi el moment l'ambient serà el de les grans ocasions, perquè ningú aquí al poble es vol perdre aquest instant en què reculli el guardó. Un d'ells, el president del Ribes, Tino Herrero, exultant davant d'aquesta possibilitat.
Orgull pel poble, sobretot pel Club Deportiu Ribes, que és on va començar ella, i bueno, moltes ganes, amb molts nervis de que això comenci i de veure-la a dalt de tot, que és on es mereix estar.
Convençut que la guanyarà, no?
Sí, jo crec que sí, és que és indescriptible, ho ha guanyat tot.
De mica en mica tothom agafant, com deien, posicions per seguir des de les dues pantalles de la penya el que s'espera que sigui el moment àlgid quan Aitana Bonmatí reculli la seva primera pilota d'or.
Gràcies, Roger, i tornem ara sí a intentar de nou aquesta connexió des de París. Laia Coll, bona nit.
Bona nit, com dèiem, Leo Messi ha acabat d'arribar fa uns minuts, apunta la seva vuitena pilota d'or. Hi ha hagut bogeria absoluta entre els centenars de persones que s'apleguen aquí a fora al Teatre du Châtelet, on es farà la 67a gala de la pilota d'or. I al voltant de les 8 del vespre ha arribat la delegació del Barça, encapçalada per Joan Laporta, però evidentment amb tot el protagonista per Aitana Bonmatí, que avui agafarà el relleu d'Alexia Putellas com a millor futbolista del món. Aitana ha arribat acompanyada de la resta de nominades del Barça femení, també dels jugadors del Barça masculí, Marc-André Ter Stegen, Alejandro Valde i Ilkay Gundogan. A més, el Barça, d'endur-se la pilota d'or per tercera temporada consecutiva, també apunta que guanyarà el premi a millor club femení de la temporada 2022-2023. Tot aquí a punt a París perquè comenci la gala a partir de 9:15.
Doncs n'estarem pendents, evidentment, també des d'aquí al No Ho Sé, en aquesta entrega de la pilota d'or. Gràcies, Laia, que vagi bé, bona nit.
Fins ara.
I justament avui Caetana, amb tota seguretat, com ara dèiem, guanyarà la pilota d'or després d'haver guanyat la Champions i el Mundial. La FIFA, Oriol, ha inhabilitat durant 3 anys a Luis Rubiales.
Sí, pel seu petó sense consentiment a Jenny Hermoso, precisament en la celebració d'aquest Mundial que va guanyar la selecció espanyola a l'estiu. La FIFA l'ha castigat sense tenir cap relació amb el món del futbol estatal o internacional fins al 2026. Per tant, això fa que no es pugui presentar a les properes eleccions a la presidència de la Federació Espanyola. En una piulada, Rubiales ja ha avisat que recorrerà la sanció perquè, diu, es faci justícia. Un cas que, recordem, també està sobre la taula de l'Audiència Nacional.
I el que també és als tribunals, Oriol, és el cas Negreira. Avui hem sabut que la Guàrdia Civil ha demanat al jutge que investiga el cas poder tenir accés a tots els moviments bancaris de l'exnúmero 2 dels àrbitres.
Sí, concretament dels 72 comptes corrents que van gestionar tant Enríquez Negreira com el seu fill entre els anys 2001 i 2018. Volen treure l'aigua clara d'on van anar a parar els diners que tots dos van rebre del Barça perquè sospiten que van blanquejar-los a través de persones del seu entorn. La Guàrdia Civil manté oberta la hipòtesi que el club blaugrana va fer els pagaments a Negreira per la seva influència a l'hora de decidir els àrbitres que baixaven a segona i els que havien de xiular competició europea.
Gràcies, Oriol, que vagi bé, bona nit.
Bona nit, fins ara.
4 minuts i arribarem a 8:45. D'altra banda, els preus es mantenen estables a l'octubre i trenquen una ratxa de 3 mesos a l'alça. L'IPC se situa al 3,5% segons l'indicador avançat que ha publicat l'INE.
La inflació subjacent, que no té en compte els preus de l'energia i els aliments frescos, que són més volàtils, baixa 6 dècimes i se situa al 5,2%. Ha caigut, per tant, per sota de la barrera que el govern espanyol havia marcat per eliminar la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics, que era del 5,5%.
En aquest sentit, la vicepresidenta espanyola en funcions, Yolanda Díaz, alerta que retira les mesures antiinflació d'un dia per l'altre, tornarà a disparar els preus.
La eliminación de estas medidas de golpe podía tener un coste importante en términos de IPC de 1.5 y esto nos preocupa de manera sustancial. Tocaba, ¿no?, evaluar estas medidas, todas y cada una de ellas, de manera individualizada y que valoremos cuáles de ellas, ¿no?, deben de permanecer o cuáles no.
Díez és partidària de mantenir les bonificacions al transport públic més enllà de final d'any. I també avui l'INE ha publicat les dades de distribució de renda de les llars al 2021 i un cop més Matadepera, Sant Just d'Esvern i Sant Cugat del Vallès tornen a ser les ciutats catalanes amb una renda mitjana per habitant més alta.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
A Matadepera, al Vallès Occidental, surt una renda mitjana superior als 24.000 euros per habitant.
A les 10 primeres posicions del llistat hi ha 4 ciutats catalanes de les comarques de Barcelona, Matadepera, Sant Just d'Esvern, Sant Cugat del Vallès i Alell, al Maresme, completen aquest podi. Si la referència és la renda mitjana per llar, el rànquing es mou una mica. Matadepera es manté al primer lloc amb una renda mitjana per llar de més de 76.000 euros i Sant Cugat amb 66.000. Gurb i Malla, a Osona, ocupen el tercer i quart lloc en aquesta llista amb una renda per llar superior als 64.000 euros.
I encara en plan econòmic, els treballadors de la cadena de botigues H&M amenacen de fer vaga durant el Black Friday i també la campanya de Nadal.
El sindicat CGT ha convocat 7 jornades de vaga. El primer dia d'aturada serà el 9 de novembre i després el divendres 24, coincidint amb el Black Friday. A més, també han proposat a la plantilla fer una aturada de 24 hores els dies 23, 27 i 30 de desembre i 2 i 5 de gener. En un comunicat, el sindicat reclama a l'empresa que compleixi l'acord al qual van arribar. Denuncia més que la multinacional vol aprofitar l'època de l'any amb més vendes sense fer més contractacions.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
I atenció, aquesta dada, la temperatura del planeta podria assolir l'increment d'un grau i mig d'aquí a només 6 anys. És molt més aviat del que s'havia calculat fins ara. L'alerta la fa un estudi de l'Imperial College de Londres que ha publicat aquesta tarda a la revista Nature Climate Change, Eudald Martínez.
Es tracta de l'estudi més actualitzat i complet que s'ha fet fins ara sobre l'estimació de la quantitat d'emissions de CO2 que es poden emetre a l'atmosfera abans de sobrepassar el límit establert a l'acord de París. I els comptes són ben clars. Mantenint el ritme actual, S'haurà sobrepassat el grau i mig abans del 2030 i, de fet, els investigadors fins i tot van més enllà i apunten que la quantitat de carboni màxim que s'hauria de consumir per no passar d'un escalfament de 2 graus es podria superar d'aquí a 23 anys, és a dir, al 2046. L'estudi, doncs, avisa que cada tona de diòxid de carboni que es pugui estalviar serà vital per aconseguir reduir l'escalfament del planeta. I això passa, inevitablement, concreten, per retallar dràsticament l'ús de combustibles fòssils com el petroli o el gas natural, que són els principals culpables de l'emissió de carboni.
Doncs un dels efectes de l'emergència climàtica, ja ho sabem, és la sequera, i en aquest sentit, al Baix Camp, avui els tècnics han començat a treure els peixos del pantà de Riudecanyes, que està només a un 4% de capacitat. L'operació, com ja s'ha fet a d'altres embassaments, es fa per garantir la qualitat de la poca aigua que queda per beure. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Els peixos, la majoria d'espècies invasores com la carpa, acabarien morint a l'embassament i contaminant l'aigua. Les espècies autòctones, només un 5% del total, es tornaran de nou al pantà. És un dels pantans en una situació més crítica de tot el país i és un embassament clau per abastir el poble de Riudecanyes amb les fonts i recursos propis esgotats per culpa de la sequera. Cisco Mañas, el cap de servei de pesca continental del Departament d'Acció Climàtica.
Els peixos poden tenir, que estan al límit, un episodi de mortalitat i comprometre la qualitat d'aquesta aigua, d'aquest tresor que tenim, d'una manera, no? Imaginem, aquest embassament va a aigua de boca.
L'Ajuntament de Riudecanyes ha provat en els últims mesos de fer dos pous d'emergència, però fins ara sense èxit, i ja ho té tot a punt per si cal portar l'aigua amb camió cisterna fins al poble.
Informació de servei. Aquesta hora ja s'ha reestablert la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa. Concretament, havia deixat de funcionar entre les estacions de Terrassa Estació del Nord i Sant Miquel de Gunteres, a Viladecavalls, per un atropellament mortal. Ha passat a 3:45 de la tarda. Segons Renfe, les freqüències i els horaris de l'R4 s'estan recuperant, com dèiem, progressivament. Atenció també a aquesta notícia. Les receptes pels medicaments de la família de l'Ozempic han crescut un 70% en els últims 2 anys. Es tracta d'aquest fàrmac que està pensat per tractar la diabetis de tipus 2, però que també fan servir persones que volen aprimar-se ràpidament. El sector farmacèutic alerta que això ja comporta alguns problemes de distribució.
De fet, l'Ozempic és un dels medicaments que actualment tenen problemes de subministrament. Des del setembre se n'està fent un control més estricte per garantir que arriben a les persones que realment el necessiten per tractar la diabetis. La vocal de la Societat Espanyola de Farmàcia Clínica Familiar i Comunitària a Catalunya, Montse Iracheta, assenyala la sanitat privada com un dels orígens de l'increment de receptes, ho ha dit a l'ACN.
S'ha vist que aquest fàrmac també ajuda a la baixada de pes i que a través d'un metge privat doncs, potser sí que estan apareixent més pacients que venen a la farmàcia amb aquest tipus de recepta.
Pel que fa al sector públic, entre el gener i l'agost d'aquest any es van emetre prop de 270.000 receptes, segons el Servei Català de la Salut. És un 33% més que el mateix període de l'any anterior i un 70% més que el 2021.
En successos, els Mossos d'Esquadra detenen un home de 54 anys per matar el seu cosí amb un tret accidental a Matadepera, al Vallès Occidental.
Va passar dissabte a la tarda quan els Mossos van rebre un avís per un incident amb arma de foc en un domicili. Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, ha confirmat l'escena, tot apunta que l'home estava ensenyant-li la pistola al seu familiar quan es va disparar sense voler i va ferir la víctima. Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida i els agents han detingut l'autor del tret per un homicidi per imprudència greu.
Detenen un antic sotsdirector dels Mossos que va tenir un accident mentre fugia d'un control policial.
Va passar a mitjans d'aquest mes a l'Hospitalet de Llobregat. Se'l va detenir begut després d'un accident que va tenir mentre s'escapava d'un control. Se l'investiga per un delicte de trànsit i també se'l podria imputar per usurpació de funcions públiques. I és que es va acreditar com a policia tot i que ja no tenia aquesta condició. De fet, Interior explica que l'home ja no exerceix de Mossos, sinó que treballa com a tècnic de suport no policial.
Hi ha a Mollerussa 4 detinguts i 6 Mossos ferits lleus després d'una baralla entre la policia i un grup de veïns.
L'enfrontament va començar ahir a la tarda quan agents dels Mossos volien arrestar un home a la via pública per un robatori amb força. Aleshores, una vintena de persones van abraonar-se sobre els policies per intentar impedir-ho. Després de demanar reforços, els agents van poder detenir-lo. També van arrestar 3 persones més per haver participat en la baralla. Els acusen d'atemptat contra l'autoritat i obstrucció a la justícia.
Les 8. 7:34, Badalona ja ha començat a muntar l'arbre de Nadal de 40 metres que il·luminarà la ciutat durant les festes. L'estructura, que costarà uns 250.000 euros, és la gran aposta de Xavier García Albiol per atreure turisme. La construcció a la plaça President Tarradellas durarà poc més d'una setmana, a Giró.
Albiol ha aprofitat l'inici del muntatge per tornar a convidar l'alcalde de Vigo, Abel Caballero, a la inauguració. Vol que comprovi en directe quina és la ciutat més nadalenca. Assegura que l'espectacle donarà la volta al món i serà, diu, de dimensions gegants, comparables amb grans esdeveniments musicals.
Si l'alcalde de Vigo diu que té l'àrbol més alto del mundo, doncs com que el de Badalona és més alt, serà el més alt de l'univers. Un cop estigui muntat a l'arbre, aquell dia, en aquell moment, començarà el Nadal a Catalunya. Ja estan descarregant els camions, un total de 10 trailers. Això ni els Rolling Stones, quan estan de gira, porten tants trailers.
L'alcalde afegeix que aquest any Badalona invertirà 1.700.000 euros al Nadal. Diners assegura que repercutiran molt positivament a la ciutat.
Es farà llarg, això, perquè ja fa setmanes que n'estem parlant i, com dèiem, tot just avui s'ha començat a muntar aquesta estructura de l'arbre. Sobre el cost, però l'oposició no hi està d'acord. Veu exagerat que el pressupost de les festes creixi 700.000 euros respecte de l'any passat i demana invertir aquests diners en partides més urgents. Ho lamenten a recolls regidors Fernando Carrera del PSC, Aida Llaurador dels Comuns, Àlex Montornès d'Esquerra i també Dolors Sabater de Guanyem.
El que ens hem de preguntar realment és si Badalona, a dia d'avui, pot gastar aquests 250.000 euros en un arbre de Nadal. Hi ha moltes prioritats que no s'estan abordant, no?
És totalment desproporcionat, no respon realment a les necessitats de Badalona.
L'objectiu del Viol d'aquest any ha sigut convertir Badalona en un Disney World. Seria millor aquests diners invertir-los en altres banderes.
Estem, diguem, amb un col·lapse absolut de la ciutat, però ens prepara un Nadal d'excessos i de molt poca qualitat.
Denunciem que només el cost de l'arbre, els 250.000 euros que ara dèiem, equival gairebé al pressupost de tot l'enllumenat dels carrers. Ciutats amb una població semblant, com ara l'Hospitalet de Llobregat, hi destinaran, per exemple, la meitat de recursos, és a dir, al voltant dels 300.000 euros. I atenció als usuaris de Facebook i d'Instagram, perquè el que es plantejava fa unes setmanes finalment serà una realitat. Aquestes dues xarxes tindran versió de pagament si es vol evitar la publicitat personalitzada. Costarà entre 10 i 13 euros al mes i es posarà en funcionament a partir d'aquest dimecres, Núria Garcia.
Meta ha decidit oferir aquesta subscripció mensual per complir amb l'evolució de la normativa europea, que prohibeix que les plataformes ofereixin anuncis personalitzats i sense el consentiment dels usuaris. El preu variarà depenent dels dispositius que s'utilitzen per consultar les xarxes, 12,99 euros al mes si es fan servir mòbils i tauletes, i 9,99 a través de l'ordinador, sense descarregar l'aplicació. El pagament es farà mensualment i servirà per totes dues plataformes, Facebook i Instagram. És per a majors d'edat i no serà obligatori, es podrà seguir fent servir les xarxes de forma gratuïta amb anuncis.
Les pel·lícules rodades en català s'han doblat en només 2 anys. Si el 2021 se'n va fer només 6, aquest 2023 la xifra puja fins a les 13. També s'ha doblat el pressupost d'aquestes pel·lícules, s'ha passat dels 700.000 euros el 2021 fins a l'1,4 milions aquest any. Són algunes de les dades que ha presentat avui l'Acadèmia del Cinema Català, coincidint també amb l'anunci de les candidates als Premis Gaudí. Maria Cusó.
Sí, avui ha començat la cursa cap als Gaudí, amb 81 produccions que opten a ser nominades pels Premis de l'Acadèmia. D'aquestes, el 40% són en català, comptant llargmetratges, curts i documentals. I quasi la meitat, un 48%, les ha dirigit o codirigit una dona. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, celebrava aquest augment, però recordava que encara hi ha feina a fer.
Aquest any, per primera vegada, la mitjana de pressupostos de pel·lícules signades per dones és superior a la de pel·lícules signades per homes. De tota manera, aquí hi ha una petita nota negativa, que és que totes les pel·lícules de més de 4 milions són dirigides per homes. I aquest és un tema en el qual seguirem incidint i esperem que en els propers anys es corregeixi.
Les pel·lícules nominades s'anunciaran el 12 de desembre i la gala dels Gaudí serà el 4 de febrer al CCIB de Barcelona.
Precisament una setmana després, el 10 de febrer, s'entregaran també els Goya. Serà en una gala a Valladolid que presentaran els Javis i Ana Belén. I encara parlant del sector audiovisual, Jaume Roures ha aclarit aquest matí al Món a RAC1 com ha estat realment la seva marxa de MediaPro, això després que divendres, recordem, saltés l'anunci que deixava la companyia que va crear fa 30 anys.
En una conversa amb Jordi Basté, Roures ha deixat clar que quan li van comunicar que el seu paper canviaria dins la companyia, va veure que no tenia sentit continuar.
Consell d'administració, el soci majoritari m'ha tret la responsabilitat de, com es diu, el CEO, del responsable, que compartia amb el Tacho. No sé, suposo que esperant que jo em quedés allí com a soci durant un temps, però diguem-ne, jo no serveixo per aquestes coses. Llavors, si no tinc la capacitat de gestionar, que és l'única cosa que s'ha fet, doncs prefereixo anar-me'n a casa.
Pel que fa al seu futur, el fins ara conseller delegat de MediaPro ha confirmat que vendrà les accions que encara li queden i ha explicat que té pendent un projecte sobre la maternitat d'Elna. També vol continuar vinculat al projecte de les tres xemeneies del Besòs, que considera que poden ser un gran impuls per l'audiovisual català al món.
Més enllà d'això, aquest dijous arrenca el Cruïlla Comedy, un nou format de festival que vol reivindicar l'estand-up català. El coordina el guionista de la competència de RAC1, Oriol de Balanzó, i hi haurà noms tan coneguts com Joel Díaz, Oye Sherman, Marc Serrat o també Òscar Andreu.
El presentador del programa La Competència explicava aquest matí que s'estrena en la faceta de monologuista amb Crida els ocells de colors llampants. Ho deia el món a RAC1, és un relat sobre la seva vida com a catalanoparlant.
Això és la meva experiència com a persona bilingüitzada. Jo fins als 30 anys vaig viure com milions de catalans en un ambient bàsicament castellanoparlant i castellanocèntric, sent fill d'una dona que m'havia transmès el català. És a dir, la meva llengua d'inici, la meva llengua materna, és el català, però jo havia nascut i que jo havia crescut en un ambient castellanoparlant.
El Cruïlla Comedy també programarà rondes grupals amb 4 còmics per ronda o els micros oberts gratuïts amb el Soterrani i The Comedy Clubhouse, que es traslladaran a diferents bars del Poble Nou de Barcelona.
I els creadors del nou còmic d'Astèrix i Obèlix han passat avui per Barcelona per presentar el llibre El Lliri Blanc, una nova aventura que introdueix un personatge, Dos Ventus.
Es tracta d'un metge del Cèsar que trastoca el poblat d'Astèrix amb una teràpia de pensar en positiu. Fabrice Caró, conegut com a Fab Caró, s'estrena com a guionista de la saga, però assegura que manté l'esperit original de Goscinny.
Per trobar l'equilibri ha estat difícil. Crec que estem en una època en què hem d'anar amb molta cura de què diem i com ho diem. Tothom opina, però jo sóc dels que pensa que hem de poder fer broma de tot. El que importa és que puguem riure junts, no riure en contra de res. I crec que aquest també era l'humor i l'univers de Goscinny.
El llibre tindrà una tirada de 30.000 exemplars en català i 150.000 en castellà.
I atenció, una vegada més, als fans de Bruce Springsteen, perquè els propers dies podria anunciar una nova gira europea per l'any vinent. Fa temps que corre el rumor que el Bosch tornarà a fer una nova gira, però aquesta tarda n'hem tingut més detalls. El cas és que el Friends Arena, un estadi d'Estocolm, a Suècia, ha filtrat que Bruce Springsteen hi actuarà els dies 15 i 18 de juliol del 2024. Durant unes hores, aquest anunci, que ja han retirat, per cert, ha aparegut a la seva pàgina web. Tot plegat, per tant, augmenta aquests rumors sobre aquesta gira europea, que també podria passar una altra vegada per Barcelona. Tres minuts per arribar a 3:15. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Fan del Bruce, també.
Sí, ja m'agafaré festa els dies que toqui.
Vas apuntant les dates, eh, ja, per si de cas. A veure, pel que fa al teu àmbit ara més immediat, el temps, Déu-n'hi-do, hem tingut tarda de ruixats i de tempestes. Està plovent encara o no aquesta hora?
Mira, ara mateix encara tenim mica de pluja que se'n va parlar a l'Empordà, ben bé zona litoral, entre l'Escala, Sant Pere Pescador, Roses, arribant també cap al Cap de Creus, una mica més cap al nord del Cap de Creus, zona per tant de Llançà, arribant a Portbou, però res, és l'últim ja que marxa mar endins i ja no s'espera més pluja les properes hores ni la propera nit, ni tampoc demà. Una tarda que déu-n'hi-do, perquè ha començat per les comarques de Lleida i Tarragona, especialment a migdia, tot i que a l'hora d'ahir hi ha hagut algun ruixat també en algun sector, per exemple, del Maresme. I després, al llarg de la tarda, doncs, aquestes precipitacions han anat escombrant Catalunya. Ha plogut a totes les comarques, que no vol dir que hagi plogut en tot el territori, en un mica irregulars. En general, passaven ràpidament, deixaven poca aigua, en la majoria dels casos d'una, 5, 8, 10 litres per metre quadrat, però en molts sectors han sigut patacs intensos, d'aquells que han passat en un moment, ha sortit el sol, han sortit arcs de Sant Martí, i ha refrescat, i a llocs de les comarques de Girona, on al migdia estaven a 25-26 graus, i a mitja tarda, amb la pluja, estaven a 12 o 13. Per tant, ara sí que hi ha la paperina de castanyes, doncs, que ja comença a venir de gust arreu del país a aquesta hora, i també de cara a demà, tot i que tindrem un vespre i una castanyada, per tant, en temperatures una mica més altes que les que tenim ara aquesta hora, però bé, demà d'entrada ens llevarem amb una mica més de fred. Ara fa més fred que ahir aquesta hora, demà l'ambient serà una mica més suau, com dèiem, per la castanyada, però sí que ens llevarem amb temperatures una mica més baixes, sobretot a la meitat nord del país, i al migdia també en molts casos podrem restar un parell o tres de graus, especialment a les comarques de Girona, Tarragona, sud de les de Lleida i sud de les de Barcelona. Serà un dia ja, com dèiem, sense precipitacions, tampoc aquesta nit, les properes hores ja no se n'esperen, estan marxant, com dèiem, pel litoral nord de la Costa Brava. I això sí, aniran arribant núvols prims que faran que el cel vagi emblanquinant i que puguem fer fotos d'una posta de sol a Mar de Maca, però home, més enllà. Home, està bé, és temporada de postes ara, vull dir.
Per tant, a veure, la castanyada demà...
Sí, no, no,
tindrem, home, no les pluges d'avui, però no. Un ambient ja una mica més
de tardor. Sí, és el que
deia, tardor,
que, la paperina de castanyes ja comença potser a venir de gust, que t'escalfi.
I els panellets, mira que ens han portat aquí.
I els panellets que han arribat, sí. Molt bé.
Ara ho explicarem, perquè de cop han aparegut aquí a la taula.
Jo estic aquí parlant de castanyes i han aparegut uns
sí,
panellets.
Sí, sí, no sé si t'ha arribat l'oloreta, la flaireta, però, sí. A mi sí. Gràcies, Abel.
De res, fins després.
Pràcticament 3:15.
A RAC 1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
A veure, primer us saludo i ara expliquem què ha passat aquí. Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia, com estàs?
Molt bé.
Bona nit. Montserrat de Mesón, jurista i politòloga, què tal? Bona nit.
Què tal?
A Jordi Cominal, empresari i exdiputat al Parlament, bona nit, Jordi. Bona nit. I al Cugat Comas, politòleg i periodista, què tal, Cugat? Com
bona
estàs?
Nit. Molt bé.
A veure, han aparegut aquí, no? Heu entrat aquí i de cop el Jordi m'ha deixat uns panellets.
Bé, és que
avançats, però que els has fet tu, o què?
Els ha fet la meva germana.
Ah, ella ha agafat... Home, quin artista, no?
Sí, sí, ha agafat una tradició que feia la meva mare, el sigui, és com reviure la tradició familiar, etc. I mi mare era molt expansiva. I era, porta-li en aquests, i porta-li a l'entrenador, i porta-li a no sé qui. Era una manera d'agrair la gent que... No,
escolta'm, contents.
I he pensat, ahir ens va venir mi germana al vespre amb una safata xula, i vam portar uns quants a la ràdio, perquè la setmana passada vam estar parlant de les castanyes i tot plegat. Dic, va, doncs, que demà...
Mira, doncs no n'he menjat encara, aquest any. Ara, fantàstic. Si voleu, després a la pausa ens els repartim una mica.
És que has d'ampliar la hipoteca, si vols menjar-ne.
Sí, eh?
Sí, no...
Ha crescut molt, perquè, clar, mira, tenim el típic de pinyons, que els pinyons...
Aquest
és el car, aquest és el caríssims.
No. Aquest pesa, val més que un onça d'or.
Deu anar més o menys igual que el preu de l'oli,
sí.
No? Que la cosa...
Ah,
després tenim ametlles, no? Aquest entenc que és el d'ametlles, el de coco, que és com aquest en forma de volcanet, un que porta una nou, que és de castanyes... No, és de nous, no? Anava a dir de castanyes,
no és de
nou, color,
però diria no. Que té un puntet de xocolata, aquest.
Val. I després n'hi ha un que jo no havia vist mai. És que ara penjarem una foto a les xarxes, perquè... A veure, què és això? Sembla un tomàquet, però és una carbassa, no?
Pretén ser una carbassa. Sí.
Què us sembla?
Molt mono, la veritat. Molt.
Vosaltres n'havíeu vist d'aquest model o no?
Em semblen els massapans de la nit de Reis.
Que és model exclusiu de casa de la teva germana, aquest, o què?
Sí, ma mare això no ho feia, i en canvi la meva germana sí que és d'aquelles que ha fet un pas més amb
innovar,
la cuina.
Innovar,
una
mica.
Això, sí,
no, fan boníssima pinta. De fet, ja us dic, ara farem una petita pausa per tastar-los, perquè avui dèiem que començarem també amb aquestes novetats a la investidura. Fa poca estona, aquesta tarda, hem sabut que el PSOE s'ha reunit personalment amb Carles Puigdemont a Brussel·les, però vaja, amb aquests panellets a la taula no podia començar parlant de la investidura. No sé si vosaltres sou de menjar panellets demà, Cugat, tu ets de castanyes, panellets...
Jo
de Halloween no t'hi veig gaire, tu.
No massa, tot i que a vegades faig por, però...
Això és una altra cosa.
Soc més de concentrar-me amb les castanyes mentre la gent s'entreté amb els panellets.
Sí, eh?
Sí, sí.
Tu, Montserrat?
Jo espero que m'has portat en una taula de gent de seny i, per tant, ningú de la taula celebrarà Halloween. Espero que això sigui.
Home, a veure, com no em surti aquí l'Enric amb una sorpresa.
No, home, riuríem, però espero que no sigui el cas.
No.
No, a mi m'agraden els panellets, però m'agraden poc. És una cosa que em va fer una mica, és com els porrons.
Un trosset. Des d'aquests panellets te'ls pots partir fins i tot, no?
Però ja està.
Tu, Enric, què?
Jo sóc de tot.
De tot?
Sí.
Què vol dir de tot?
Que panellets, castanyes i boniatos.
Halloween no, eh?
No, tot i que, escolta, si m'apunto a una festa tampoc passarà res, eh?
Tu, Jordi, ja entenc que a casa teva més aviat de panellets i de castanyes, no?
Totalment, jo sobretot molt de panellets. Podríem arribar a fer-me mal, perquè realment per mi és un autèntic vici, eh? Molt més que les castanyes, que n'agafo 4 o 5 per fer el fet. En canvi, panellets podria estar menjant tota la plata, sense problema.
Però això que deia la Montserrat, tu que tens, em sembla, fills petits, com es porta això del Halloween i de la castanyada? Perquè clar, hi ha molts pares que diuen, és que sí, a casa som molt de castanyada, però a veure, els nens es volen disfressar, volen anar a buscar carmels, no hi podem fer res. Com ho portes tu, això?
Jo ho porto malament, perquè aquí veig una mica com la Montserrat i em sap greu que es perdi. És a dir, perquè veig que una tradició importada, que n'hi ha com d'altres que hem assumit, i per tant aquí tampoc hi faig grans escarafalls, però va molt en contra de l'altre, no? I és a dir, la meva dona i hem sigut molt poc competitius, dient, ens quedarem a casa sopant, i lluny d'anar disfressats i anar per les cases i anar a sopar por ahí amb la, no? És a dir, bueno, les nenes molt, la gran, que ara ja en té 14, molt contenta no estava, tot i que sempre és al principi allò de, ara explico intimitats familiars, espero que no, la primera cosa és, tota la classe ho fa. Llavors dius, va, fem llista, quants són tota la classe?
Ah, no?
I al final jo crec que demà van 4 o 5 a sopar i uns quants que es disfressen, sí, però ella farà la castanyada, tot i participar, evidentment no poden anar en contra de segons què, no? Mm-hmm. Tot i participar d'aquest entusiasme Halloween que hi ha a tot arreu, ella farà el sopar a casa amb castanyes i panellets i...
I tenim aquesta part una miqueta guanyada, no?
Hi ha una feina a fer, és a dir, el tió és molt competitiu, no s'ha perdut, hi havia lluitat contra el Santa Claus, hi havia lluitat contra una pila de coses, i en canvi la tradició aguanta perquè és potent. Potser cal que a nivell de castanyada fem un passet més, també, no? Que costa molt competir contra aquesta potència Hollywood i de que s'ho passen bé, no? I surten,
això també es fa una mica quan et fas gran. Jo abans li explicava a en Jordi que jo de petita vaig voler anar a una festa de Halloween i la meva mare no em va deixar. I ara hi penso i una
Home.
Mica... hi penso i una mica fins i tot li agraeixo. Vull dir, una tradició al final té valor perquè penses qui ho feia, la meva mare, els meus avis, i quan et fas gran i prens una mica consciència d'això, la festa que t'agrada és la que et toca una mica aquesta fibra.
Potser es poden fer les dues coses, no? Aquí. No, la Montserrat fa no, que no, eh?
Però aquí el problema que hi ha és que la festa, o sigui, la festa de la castanyada i la festa dels Halloween són molt diferents i m'atreviria a dir incomparables.
Esperits diferents.
Incomparables pel que fa a la diversió. Mm. És a dir, menjar-te unes castanyes, uns boniatos i uns panellets a casa amb els pares... diguéssim que està bé, no? Però és molt més divertit anar-te amb els amics, disfressat i...
Clar, però és tan edificant, parlem d'això, no tot ha de ser divertit, potser.
Sí, però quan tu tens 12, 14, 16 anys i et posen les dues opcions, jo crec que és imbatible,
sí.
Següent. I per tant, jo el que sí que podíem reivindicar és donar-li una volta a la castanyada i que es converteixi en una cosa festiva també, sense haver-te de disfressar i demanar-ho del truc.
Anava a dir, no sé, no acabo de veure la gent, disfressant de castanyeres.
Escolta, si et fas fins al Coll de Moscatell, és una cosa molt festiva.
Sí, però
final.
Clar, però llavors...
Al meu poble hi ha una festa que es diu El Castanyot, que és una cosa que fem tots, sortim tots els joves, després de fer la castanyada amb la nostra família, i Moscatell, i vinga.
Pensa que una turca de Moscatell és molt perillosa l'endemà, eh?
Mira, de moment em sembla que el que farem és tastar, qui vulgui, aquests panellets que ens ha portat avui el Jordi, farem una pausa, i si us sembla, quan tornem, parlarem de la investidura. Tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesi.
A totes les persones que heu fet possible que Sorli complim 100 anys, us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
Aixequem les copes. Gourmet La Vanguardia proposa un brindis a l'excel·lència. Un brindis amb rovellats original, Maria de Maria Rigolordi i Coleta Sant Blaix. Una selecció de grans reserves de llarga criança valorada en 135 euros, ara per només 79. Compra-la i prepara't pels millors brindis a gourmetlavanguardia.com.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Marta, et veig estressada.
És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
Em passava igual amb la Marina. Fins que ens van parlar de profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
Profe.com?
Classes particulars online? No sé.
Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
A profe.com.
Profe.com. Aprenem junts.
RAC+1. Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
He sigut molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com tu i t'agrades.
Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som
més
u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
6 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, si fa aquestes últimes setmanes dèiem que semblava que la investidura doncs havia quedat una mica estancada, de cop aquesta tarda sembla que la cosa s'ha accelerat amb aquesta reunió entre el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, amb Carles Puigdemont a Brussel·les, concretament a les dependències que tenen els diputats de Junts per Catalunya al Parlament Europeu. Ara de seguida parlarem d'aquesta reunió, també d'alguns detalls significatius i de quines són les demandes que de moment sabem que han fet uns i altres, però abans, deixeu-me que connectem un moment amb la Montse Martí. Montse Martí, bona nit.
Hola, bona nit.
Que has estat seguint en directe aquest acte dels Premis de Foment del Treball, i abans ens deies que estàvem pendents dels parlaments de Pere Aragonès. Crec que ara ja ha dit alguna cosa, no, Montse?
Sí, ja s'han fet bona part d'aquests parlaments, tot i que l'acte continua i encara ha de parlar el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que és qui ha de tancar aquest acte que es fa al Teatre Nacional de Catalunya. En els discursos de les autoritats que hem sentit fins ara, aquí, en aquest acte de Foment, la paraula que més s'ha repetit, sens dubte, és diàleg. El president Pere Aragonès ha assegurat que, a més del diàleg, però ara el que toca, ha dit els propers dies, és tancar compromisos en matèria de dèficit fiscal i rodalia. Si et sembla, el sentim.
D'assumir doncs, l'amnistia com un pas imprescindible és una notícia en la bona direcció, però és evident que calen molts més passos. I tenim uns dies en què podem fer passos importants per resoldre-ho, però caldran compromisos, elements molt importants que afecten la competitivitat de la nostra economia i el benestar, com el dèficit fiscal o la necessària millora de la mobilitat en l'àmbit de Rodalies, on centenars de milers d'usuaris cada setmana doncs, pateixen la desinversió.
I el ministre també d'Indústria en funcions, Héctor Gómez, que entomava aquestes paraules de Pere Aragonès que hem sentit, ha parlat només de diàleg i de buscar entesa en el seu discurs.
La colaboración público-pública entre administraciones es fundamental. Han hablado de diálogo, de entendimiento, de facilitar la convivencia, pero es fundamental identificar las debilidades, también las fortalezas, y trabajar en una sola dirección. Seremos más fuertes, estaremos a la vanguardia como país, como territorio, como comunidades, si somos capaces de llevar a cabo un proceso desde el diálogo, desde la fortaleza de las instituciones, que es nuestro principal activo.
I abans d'entrar en aquest acte, que els empresaris esperaven l'hora d'entrar a la sala gran del TNC, que és on es fa, t'ho explicava abans, Anna, hem pogut parlar un moment molt breu, molt petit, amb Josep Rull, president del Consell Nacional de Junts. No ha volgut fer declaracions a Anon, que el gravéssim amb el micròfon, però sí que l'hem sentit dir i demanar cautela sobre aquesta reunió que hem sabut aquesta tarda a Brussel·les entre el secretari d'Organització del PSOE i Carles Puigdemont.
No, no, és evident l'hermetisme també per part de Junts totes aquestes setmanes, mesos diria, per tancar aquest acord d'investidura, perquè ho hem intentat per activa i per passiva poder parlar amb ells, però vaja, ha estat impossible. Per tant, no m'estranya que avui Josep Rull doncs també tampoc no hagi volgut dir res davant dels mitjans. Gràcies, Montse, que vagi bé. Bona
nit. Fins ara, bona nit.
Bé, doncs hem sentit aquestes declaracions ara també de Pere Aragonès i del ministre en funcions d'Indústria, però us volia preguntar per aquesta trobada. No sé si us sembla que ara realment sí que sembla que la cosa s'accelera i que fins i tot la investidura podria arribar abans de la data límit, que és el 27 d'aquest mes, Enric.
A veure, jo crec que el tret de sortida d'aquesta acceleració el va fer el president Sánchez aquest dissabte quan públicament ja parla d'amnistia, demana al seu partit doncs que li doni suport i ha engegat aquesta consulta virtual per la qual li demana al partit que li donin l'aval per la negociació. Això ha estat el detonant del que després està venint i del que després vindrà. És a dir, aquí què passava? Recordeu que Yolanda Díaz hi va anar a Brussel·les a veure el president Puigdemont i van fer una foto, aquella foto va ser molt criticada, fins i tot des del PSOE es va dir que allò ho havia fet com a Sumar, com a partit, que
no ha passat tant de temps,
No, correcte, que no havia anat com a vicepresident del govern, recordeu tot allò, no?
Sí.
I aquella escenografia de no, que no ens emboliquin amb aquesta foto. Però sí que hi ha una sèrie de condicions, més enllà de la xitxa, més enllà dels temes, de Rodalies, etc., també hi ha d'haver una escenografia que Puigdemont també demanava ser reconegut com a interlocutor en aquesta negociació. Yolanda Díaz hi va, i la visita d'avui del número 3, el número 3 del PSOE, és clarament l'escenografia que Puigdemont demanava. I que potser en veurem alguna cosa més en els propers dies, és a dir, alguna fotografia o alguna escenificació més elevada. Això vol dir